Una ruptura del vínculo transatlántico, ni un abandono de nuestra responsabilidad con la disuasión y defensa colectivas de nuestros socios. Las bases siguen funcionando y siguen funcionando con la exclusiva limitación de que en ningún caso desde ellas puede ser realizar ninguna actuación que pueda apoyar o favorecer la guerra en Irán.
I d'aquestes i d'altres qüestions les ampliarem, com sempre, a partir de les dues del migdia en l'informatiu amb Sara Casas. Ara quedau amb tota l'actualitat esportiva a IB3.
Més informació a ib3notícies.com. I un any amb tu. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.
Una i cinc minuts, dimarts 31 de març. Bon dia. Avui tenim partidars de futbol sala a Som Moix, Palma Futsal, Barça. En Bernat Nadal al control tècnic. Començam les portes d'avui. Avui tenim jornada de futbol sala al Palau de Som Moix, un dels partits sempre més esperats, un clàssic ja de la màxima categoria del futbol sala espanyol. L'Illes Balears Palma Futsal, que rep la visita del Barça, d'un dels millors equips del món. Un partit complicat i més en aquesta situació que viu darrerament l'Illes Balears Palma Futsal, una mala dinàmica, un darrer més dolent del conjunt d'Antonio Vadillo, que necessita refer-se guanyant el Barça avui en el Palau. Això sí, si avui guanya el Barça, perquè és un partit ajornat, si avui el Palma guanya el Barça, i li pegaria un vot important a la classificació. Passaria de la cinquena posició al tercer lloc de la classificació de primera divisió. El partit començarà, com sempre, a les 7:30 i el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. D'aquesta cita contra el Barça n'ha parlat el porter del Palma, Denis.
Partido que tenemos que estar 100% centrados, porque partido que puede decidir, que ha decidido por detalles. Y como dice, tenemos que estar 100% concentrados, porque será un partido muy duro y tengo certeza que vamos a dar de todo, competir al máximo nivel para poder salir con una victoria.
I de les 7:30 en directe per IB3 Ràdio, aquest partit, tot d'una sabrem la darrera hora del Palma Futsal amb el nostre company Gavi Fortesa. En el món del futbol, el Mallorca continua preparant el partit de dissabte contra el Real Madrid Som Moix. Ho continua fent sense els 5 internacionals i tampoc sense el porter Biestron, que continua lesionat. Això sí, Asano i Kumbula ja s'exerciten fa dies en normalitat, per tant, podrien ser una de les grans novetats a la convocatòria de Demichelis per enfrontar-se al conjunt blanc. Però avui, si hi ha un jugador del Mallorca que té un compromís important, és Vedat Muriqi. El davanter jugarà amb la seva selecció Kosovo contra Turquia. Ho faran a Pristina quan falti un quart per les 9 del vespre és la gran final de la repesca. L'equip que guanyi disputarà el pròxim Mundial, una oportunitat d'or per haver de morir-s'hi per jugar aquest estiu al Mundial. El davanter del Mallorca ha parlat d'aquesta cita també importantíssima per ell i per la seva selecció.
A més de sentir-me orgullós de ser el capità d'aquest equip i de disputar una final històrica, també estic tranquil. A la concentració hi ha un ambient molt bo, esperant poder aconseguir la classificació. Em sent diferent emocionalment perquè vaig passar 8 anys a Turquia. Allà em vaig formar com a futbolista.
Està tranquil·la, ve de Moritzi, però la cita és de pinyol vermell aquesta final per jugar al Mundial amb la seva selecció. I també avui, parlant de seleccions, jugarà Espanya, ho farà a les 9 del vespre contra Egipte. El camp de l'Espanyol és el darrer partit amistós de la selecció espanyola abans que el seleccionador Luis de la Fuente doni la llista definitiva per jugar al Mundial d'aquest estiu. A la prèvia d'aquest partit ha parlat el seleccionador espanyol, és Luis de la Fuente.
Para nosotros es muy importante estos dos partidos porque, como lo dije también el primer día, nosotros ya hemos empezado a jugar el Mundial. El lunes empezamos a trabajar ya para el Mundial. Llevamos tiempo con el foco puesto, pero no de esta manera centrados como estamos actualmente. Ya jugamos un partido ya pensando en el Mundial y este efectivamente exactamente igual. Estamos con el foco centrado única y exclusivamente en el Mundial. Ahora más que nunca. Antes lo mirábamos un poco de reojo. Ahora ya focalizado única y exclusivamente.
I al futbol de Can Nostre, tercera divisió, canvis a la banqueta de la penya esportiva. Raúl Garrido ha estat destituït. Dues derrotes consecutives del conjunt pitius han fet en el club prendre aquesta decisió. La penya és tercera a la classificació, amb opcions més que reals de jugar el play-off, però sí que estan molt en fora del Manacor i també del Mallorca B, i aquestes dues derrotes consecutives, idò, han fet que Raúl Garrido deixi la banqueta del conjunt eivissant de la penya esportiva. L'exentrenador ja del conjunt pitius acaba de parlar d'aquesta destitució als micròfons d'Ivetres.
Bueno, estoy bien porque bueno, ya el fútbol, pese a que cada día te sorprende, ya estoy acostumbrado un poco a este tipo de situaciones y bueno, me he dolido evidentemente que sí, porque es inesperado, porque creo que no es justo y creo que bueno, creo que la situación era totalmente, no digo reconducible porque estábamos terceros, es verdad que se nos habían escapado los dos de arriba, pero claramente estamos en disposición de afrontar un playoff con garantías de poder conseguir el objetivo de ascender, por tanto, bueno, para mí, evidentemente inesperado y yo creo que de manera equivocada, pero bueno, oye, acepto las reglas del fútbol y lo que digo, pues ya no me sorprende nada.
I en el món del bàsquet, demà també tenim jornada la Lliga Challenge, un partit ajornat de la jornada 24, l'Azul Marino, que jugarà a Somos a les 7:30 contra el Cajasol Baloncesto Sevilla. Si guanya, el conjunt mallorquí tornarà a la primera posició, a la posició d'ascens directe a la Lliga Femenina. I també en bàsquet, Pablo García s'ha estrenat avui com a entrenador del FIWI Mallorca. El tècnic de Màlaga ha dirigit la seva primera sessió a Somos. García, de 36 anys, arriba a Palma, procedent de Mèxic, on ha fet campió de Lliga amb el Fuerza Regia de Monterrey.
A Ivetres Ràdio, Esports 3.
1:12. Avui de 1:13, començam aquesta edició de dimarts d'Esport 3 migdia i Ivetres Ràdio, un dimarts de competició a la màxima categoria del futbol sala espanyol, saludant també primer de tot el nostre company Toni Fuster. Toni, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Miqui.
Quin partit de futbol sala avui, tot d'una hora connectam amb en Gavi Fortesa per saber la darrera hora de l'equip d'Antonio Badillo, on vist en aquest partidàs contra el Barça, un clàssic, ja aquest partit de la primera divisió, eh?
Sí, serà un partit, diria jo, per espantar fantasmes, no?
Recuperar sensacions, com va dir en Badillo ahir.
Que diu que fins i tot les sensacions han de ser, podrien ser fins i tot més bones, o li interessaria que fossin més bones, per aventura que el resultat mateix. Jo crec que no, que el resultat va per davant.
Tres punts sempre són més importants, eh?
Està clar,
i
està clar.
I més així com està la classificació.
Palma Barça, que pràcticament ja no hi ha entrades, ple de goma a goma al Palau d'Esport de Sant Moix, un autèntic partidàs que viurem a partir de les 7:30 aquí a IB3 Ràdio.
Així és, amb la narració, com sempre, del nostre estimat company, en Gavi Fortesa. Gavi, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia a tots dos, bon dia a tothom.
No sé, parlava un Badillo de sensació, no sé, tu que has seguit tots els partits del Palma Futsal, aquest clàssic contra el Barça, quines sensacions te desperta aquesta Palma-Barça d'avui a la baixa Sant Moix?
Les de refer-se de qualque manera, perquè comença una setmana molt complicada per al Palma, eh? Molt complicada, ho explico molt ràpidament.
Sí, sí.
Avui és el Barça, divendres és el Jaén, els dos finalistes de la Copa d'Espanya, el campió i el subcampió. I el Palma, ara mateix, està només 4 punts per damunt de la posició que queda fora del play-off de la Lliga. Alerta amb aquesta circumstància, perquè sembla que no la té en compte quasi ningú, i això és molt, molt important. Vos imagineu un Palma fora del play-off pel títol de Lliga després dels darrers 15 anys? Idò,
jo no vull ni
això,
pensar.
Perquè només hi ha 4 punts, eh?
Jo no vull ni pensar a ser que hi ha 4 punts d'avantatge, alerta, perquè venen el Jaén, el Noia, que és l'equip que marca aquesta sí, posició que queda fora del play-off pel títol, que venen espitjant fort. Per tant, deia Antoni Fuster, comentava que ahir en Badillo va dir això, que tal vegada, així com està l'equip, ara mateix és més important deixar bones sensacions i tenir bones sensacions que el resultat, però així com està la classificació, amb les sensacions totes soles no jugaran no el play-off, eh?
Jo crec que és una forma de
no
xerrar,
basta.
També.
Sí. I l'equip està en un moment de moltes dubtes, eh? De molt de dubtes físics, anímics. Hem de recordar que el darrer enfrontament amb el Barça va acabar 7-1 a favor del Barça a les semifinals de la Copa d'Espanya fa just una setmana. No hi ha problemes de baixes, llevat de l'habitual de Luan Müller, està tot a disposició d'Antonio Badillo. En el Barça no ve Fitz, ni tampoc Adolfo, que està lesionat, i això és una dada important. Per cert, per lo anecdòtic, per lo sentimental, primera arribada de Neguinho com a rival a la pista de Sant Moix per enfrontar-se al Palma. És la primera visita de Neguinho en la camiseta blaugrana. Però, com te dic, sensacions i punts. Les dues coses són molt importants perquè ara mateix la classificació s'està comprimint a la zona de play-off. I un detall que sí ens fa pensar que pot ser un partit molt espectacular. Anem a veure. S'enfronten els dos equips més golejadors de la Lliga. El Barça n'ha fet 94 gols i el Palma 90. Clar, un Palma que està a prop dels 80 en contra, que és el gran problema d'aquesta temporada.
Vora en Gavi, esperant que l'equip estigui, ara escoltarem en Denis, el porter, que ho deia ahir també a la prèvia, estigui concentrat i no se desconnecti del partit com li sí, està passant darrerament, perquè contra el Zira se li posa el partit de cara i acaba empatant. Contra el Barça, cert que competeix fins al minut 35, però després ja comença la cosa que envia i ja va malament. Contra el Barça, ja va quedar demostrat a la Copa d'Espanya, no pots despistar-te ni un moment, eh?
No, i que s'ha convertit en un clàssic darrerament. Va passar a Riga, a la Champions, va passar contra el Peníscola, va passar l'altre dia contra l'Alzira, que el vestidor, després d'un partit, es converteix un explosiu, eh? Uh-huh. Alerta amb això, perquè les declaracions de Tirado aquell dia parlant de jugadors que sortiran de l'equip, parlant o revelant el futur de Ribillos, no sé, hi ha nervis a la pista, hi ha nervis a la banqueta, hi ha nervis als despatxos, i això no és bon company de viatge per lo que queda de temporada, eh?
No, veurem què passa. Ho comentava amb en Miquel Vidal, que És un mes molt complicat pel Palma i també s'ha ajuntat un pot tot, que no només ha estat en el tema esportiu del que passa damunt la pista, sinó també un pot l'entorn, un ambient enrarit, com tu comentaves en les declaracions de Tirado a la prèvia de la Copa d'Espanya, també fent públic, és cert que ja se comentava que en Ribillos deixaria el club, però ho va confirmar també Tirado abans de la Copa d'Espanya i en Ribillos no li va agradar aquest fet. Tot està un poquet remogut, no?
Sí. Jo a vegades tinc una impressió que, bé, no és bona tampoc, no? Però tinc la impressió de que en aquest moment el Palma està morint d'èxit. I això és molt perillós. Això és molt perillós perquè s'haurà de fer un equip nou. Fixa't que precisament és la temporada que Vadillo té un millor cos tècnic, que està més, té més ajudants, té tot al seu abast. Hi ha una directiva també al voltant de José Tirado, que no tenia que ser tant intervencionista i que té quatre vicepresidents. I no obstant, tot això està passant aquesta temporada. No sé si fruit dels resultats o els resultats són fruit de tot això. No ho sé molt bé, però tinc aquesta impressió de que aquesta temporada, aquest equip, si no li posa remei, està morint d'èxit.
Ho deia en Miquel Vidal, que és cert que cada temporada el Palma, i és una paraula que sempre sona a la sala de premsa, tant per part de Tirado com de Vadillo, s'ha de reinventar, no? Perquè sempre hi ha molt de canvi, i aquesta temporada sí que és cert que no han sortit tal vegada com s'esperava a principi de curs. Però avui l'important és guanyar el Barça. D'aquest partit n'ha parlat el porter del conjunt mallorquí, Denis Cavalcanti.
Muy dolorido para mí, creo que para todos los jugadores también. Entonces hay que centrar 100%, como dice, porque Barça no va a ser más una alcira, pero a Barcelona, en la Copa de España es así, hacemos 35 minutos muy buenos y un detalle, sufrimos el tercer gol y ahí desandó el partido y dio lo que dio, partido que tenemos que estar 100% centrados, porque el partido que puede decidir, que es decidido por detalles, y como dice, tenemos que estar 100% concentrados, porque será un partido muy duro y tengo certeza que vamos a dar de todo, competir al máximo nivel para poder salir con una victoria.
I a partir de les 7 i mitja, Gavi, important competir els 40 minuts, eh? No,
sí,
val badar contra el Barça.
Torni... Tant de bo torni el Palma, que tots coneixem i volem.
Per cert, Toni Fuster, demà, Esportres migdia, ho farem des del Club Nàutic de Serenal, amb motiu de la disputa del Princesa Sofia de Vela, i un dels protagonistes, un dels convidats, serà precisament el president de l'Illes Balears Palma Futsal.
Com José Tirado, demà han de parlar de moltes qüestions, no tan sols del partit contra el Barça.
Esperen que arribi content, voldrà dir que el Palma ha guanyat avui vespre.
Partit contra el Barça i del Jaén de divendres, sinó que també haurem de parlar una mica d'aquesta reestructuració que es preveu que pugui haver la pròxima temporada en el futbol sala, com aquesta eliminació de la Copa del Rei, per exemple, per la temporada que ve, també aquesta ampliació d'equips per la Copa d'Espanya, el torneig d'obertura i clausura, en definitiva, que se vol donar una bona volta en aquest futbol sala, a veure què en pensa tot això un dels homes més importants de futbol balear, futbol sala en aquest cas, com és el president del Palma Futsal, José Tirado.
I encara queda temporada, però també pels canvis que ell ja pensa fer a la plantilla, no? Perquè va anunciar que ja n'hi ha 5 de transferibles, més en Ribillos, que també s'anirà. Per tant, també hi haurà una revolució important dins el vestidor del Palma.
Veurem almenys si se banya un poc també amb aquest tema. Crec que encara és un poc pre, perquè queden dormeros, encara hi ha la lliga per davant, aquest possible playoff que, si no ha res de nou, està obligat a entrar al Palma Futsal, i després també la Champions, quan no. Per tant, encara queda molt per davant. Ja saben que Ribillos és un dels futbolistes que no... estarà en el futsal, s'aproxima el Palma Futsal la pròxima temporada, però veurem a demà què m'ho diu en José Tirado, almenys si m'ho diu, m'ho destapa qualque coreta d'això.
A veure què diu demà el president de l'Illes Balears Palma. Estaran pendents a partir de la 1:05 demà amb Antoni Fuster. Gavi, t'escoltam a les 7:30. Que vagi molt bé.
Allà
a comptar una victòria amb en Miquel Vidal. 1:22. Deixam el futbol sala. Han de parlar de l'actualitat del Mallorca. Avui, nova sessió d'entrenament a Son Bibiloni. Una setmana també de partit ben gran a Son Moix. El Madrid visitarà l'estadi dissabte a les 4 i quart, Toni. De moment, clar, en De Michelis prepara el partit, però ho fa sense jugadors importantíssims que de ben segur, si no hi ha res de nou, seran titulars contra el Madrid.
Sí, són dies d'aquests típics, dies que és cert que a l'entrenador no li agrada gaire, però ni ell ni tampoc en els que tenen internacional, perquè no poden comptar
el Madrid, per exemple,
amb ells, i s'ha de preparar un partit sense futbolistes importants, com per exemple sense Vedat Muriqi,
Jan Virgili,
Mojica, Jan Virgili, en Samu, definitiva, sí, Samu Costa, o sigui que estem parlant de jugadors possiblement més importants que ara mateix té, o un dels més importants que té ara mateix, la plantilla del Real Mallorca. Doncs si en el Palau Futsal comentava Vadillo que vol cercar una bona versió, lògicament també la volem, no?, en aquest Real Mallorca, no?, per aventura no era el millor rival el qui vendrà per cercar aquesta millor versió, però un bon resultat, lògicament, serà puntuar contra un Real Madrid que ve amb vores altes i que arriba pràcticament en tot excepte Valverde, no?, que està sancionat pel comitè de competició, un jugador important que no podrà participar, però que ben segur n'hi haurà d'altres que faran mal. A un Real Mallorca que avui no ha pogut comptar tampoc amb De Michelis, a més dels internacionals, amb el porter Lucas Beston, continua de moment, sembla lesionat, encara és baixa, però tenim dues bones notícies, Miqui. Per una banda, Takuma Asano, el futbolista japonès, que en principi sembla que tornarà una altra vegada a la convocatòria.
Ben, si arriba, el creurem a dir, perquè en Takuma, pobret...
I tant, que el de creuar, i toca fusta.
Sempre recau, després, no sé què té.
I per altra banda, un central, Maras Kumbula, futbolista que en el seu moment se va afirmar com a important per ser un tercer central, si s'havia de jugar en tres centrals juntament amb Valls i Raillo, havia de ser ell, entre lesions, entre històries, no ha pogut, en aquest cas, participar aquest darrer Meros. Per tant, també tenim un altre futbolista que s'entrena amb el grup i que podria entrar en la pròxima convocatòria per al partit contra el Real Madrid. Per cert, i demà tornarem a recordar, perquè dijous i divendres no hi ha programa. No. El seu festiu no tindrem programa, però recordeu, dissabte començarem a les 2 del migdia, fins a les 8 del vespre, 6 hores d'esportres en joc, en la prèvia, en les nostres seccions habituals, tindrem també l'arribada dels equips en directe des de l'estadi de Son Moix, la transmissió del partit i el postpartit analitzant els nostres comentaristes. Tot això, 6 hores de ràdio esportiva en directe, perquè el partit també ho val, sí, aquest Mallorca-Real Madrid, i tant de bo que els 3 punts se puguin quedar aquí a Son Moix.
Idò, programa ben farcit i ben interessant. Dissabte, en tota la prèvia, tot el postpartit, esperem amb una alegria pel Mallorca guanyar el Real Madrid i a veure si acompanya la resta de resultat de la jornada, i el Mallorca pot sortir aquest cap de setmana de les posicions de descens a segona divisió. Parlava, Antoni, dels internacionals. Tenen tots compromisos importants, però n'hi ha un que té una finalíssima per jugar al Mundial, és en Vedat Muriqi, el davanter de Kosovo, el davanter del Mallorca, que avui té el partit contra Turquia.
Serà quan falti un quart per a les 9 del vespre. Kosovo rebrà la visita, com bé deia, de Turquia, la final d'aquesta repesca. El màxim golejador del Real Mallorca liderarà aquesta il·lusió de Kosovo, no, en aquesta eliminatòria decisiva per estar al pròxim Mundial d'Estats Units, Canadà i Mèxic. Un partit ple d'incentius, per cert, per als kosovars, ja que el govern de Kosovo ha ofert als jugadors un bono compartit d'1 milió d'euros al cap d'aconseguir la classificació. Això per un costat, però espera. A més, qui marqui el gol de la victòria, si és que arriba aquest gol, serà obsequiat amb un apartament de luxe a Pritzen, a la ciutat on va néixer Vedat Muriqi.
Si hi ha un penal, segurament qui el tira, no? El minut 90, també.
Pot ser gros.
Sí, pot ser gros. Segurament qui llança aquest penal per donar la victòria al seu equip. Segur que serà Muriqi. És cert que el darrer no li va anar molt bé contra ells, però amb Vedat el retira bé. Quan falti un quart, per les 9 del vespre,
sí, això per un costat, partit... També tenim Itàlia, que també juga la classificació contra Bòsnia, no? I després la selecció espanyola, que jugarà segon amistós. Ja aquest test... aquest darrer test d'aquesta
aturada, no? Contra Egipte, que serà el darrer amistós abans de la llista definitiva pel Mundial de Luis de la Fuente, partit d'avui a les 9 del vespre a l'estadi de Cornellà, al camp de l'Espanyol. Curiosament, el porter del Barça, ex de l'Espanyol, Joan García, podria debutar amb el combinat espanyol a la que va ser casa seva molts anys al camp de Cornellà. I de res, avui el Mallorca ha entrenat 15 minutets a porta oberta i demà ho tornarà a fer ja a porta tancada, ja amagant 100% les seves cartes en vista al partit del Madrid, a Toni.
Així és, i ja, si vol, per tancar un tema que ja no té res a veure amb la part esportiva, també volen fer ressò un poquet de la notícia que ahir vespre va avançar el nostre company Paco Muñoz d'Onda Cero, que el club mallorquinista ha estat denunciat davant la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social, ja que, segons els denunciants, alguns integrants del cos tècnic de Martín de Michelis podrien no disposar de la documentació de feina en regla per exercir les seves funcions. Una notícia que avui recullen també premsa d'aquí, a última hora, Diari de Mallorca, no? I que, com dic, va avançar el nostre company Paco Muñoz de Onda Cero. Esperen que se pugui arreglar aquesta situació.
Esperen que
situació.
Sí. Quin any, tot surt tort aquesta temporada en el Mallorca, tant en els despatxos com també damunt la gespa. Esperen que tot se solucioni el més aviat possible. Camí de la una i mitja del migdia, fent la primera aturada per la publicitat i tornem tot d'una ràpidament aquí, Esport 3 migdia i Betres Ràdio.
Betres Ràdio és esport. Que tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos la alcachofa a granel a 1,79 euros kilo. El bacalao Escri de 2 a 4 kilos, Eroski Natura, 14,95 euros kilo. El cordero balear entero medio al corte a 12,95 euros kilo. Y el curasal mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,40 euros la bandeja. Quien bien te quiere te hará ahorrar. Eroski contigo.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un company meu sortíem un dijous sant, un bote ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio. A IP3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Esports 3.
Avui, continuem endavant, continuem parlant de futbol, perquè demà, Marta Sampas, bon dia, com
bon
estàs?
Bon dia, Miqui, molt bé, molt bé.
Demà comença un dels tornejos de Pasco més esperats, la quarta edició del Mallorca International Football Cup, en la seva edició femenina, un any més, tot un èxit de participació amb equips molt importants, eh?
Sí, a més s'han sumat més categories en aquesta edició, ja s'ha avançat a 2023, organitzat per la Vicente del Bosque Football Academy, xerrant de 35 equips de 10 països, més de 650 jugadores, i aquestes categories que són enguany sub-14, sub-16 i sub-19, i com bé deies, Miqui, amb equips importants com Real Madrid, Barça, Atlètic de Madrid, equips també locals, per saber tot el que ens espera des de demà i fins diumenge, que se jugaran les grans finals. Tenim el director del torneig, que és en Pau Albertí. Pau, com estàs? Bon dia.
Bé, tot bé. Aquí en preparatius. Ja han arribat els primers equipos estrangers i ara, bueno, avançant en tot, perquè demà hora baixa comenci els primers partits de les diferents categories d'aquest any.
Sí, el to d'en Pau, el so ambient, ja se nota que és dia de preparatius de darrere, ja posada a punt, no? Deies que avui comencen a arribar, i és que, clar, són molts de viatges, molts d'equips, grups, jugadores, staff que gestionar, no?, des d'avui.
Sí, així és. Enguany ja és la quarta edició del torneig Mallorca International Football Cup en l'edició de futbol femení. Com bé heu comentat, ampliem a tres categories. En aquest cas, categoria sub-14, sub-16 i sub-19, serà més de 35 equips de 10 països internacionals, i això seran a prop de 700 jugadores de tot el món que vendran a participar durant aquests dies aquí a Calvià, Mallorca.
I clar, són moltíssimes jugadores, moltíssims equips, molta gent que gestionar, i Calvià com a escenari, com a municipi, però a quins camps s'aniran celebrant aquest partit? Perquè deies, comencen demà a les tres categories ja amb aquests primers partits de fases classificatoris, no?
Sí, així és. Bueno, Calvià sempre ens ha acollit molt bé, és un municipi en el qual potencia molt les esdeveniments esportius, i nosaltres ja des de fa 15 anys duim a terme els diferents campus Vicente del Bosque i des de fa 5 anys els torneigs de Mallorca International. Vam començar en l'edició masculina, que això ho fem en el mes de juny, i com comentàvem, doncs, l'edició femenina ja serà el quart any a l'època de Setmana Santa. No? Nosaltres, en aquest cas, per torneig de Setmana Santa, ocupam 3 sedes, que serà el camp de futbol de Magaluf, on està el plaer de Calvià, el camp de rugby Calvià a Son Caliu, i el camp de Costa d'en Blanes a Portals. En aquest cas, aquestes 3 sedes albergaran, doncs, que són més de 100 partits entre les 3 categories de torneig.
Clar, són més de 100 partits perquè xerrant de 3 categories s'han de dividir en diferents grups i d'aquests països, què destacaries? Perquè és vera que nosaltres, no, com a nivell nacional espanyol, clar, veus un Barça sub-19, sobretot ja, si parlant de la categoria més major, un Barça, un Real Madrid, un Atlètic de Madrid, aquests clubs tan grans que ja saben també en la seva categoria femenina el que estan fent amb els seus primers equips, clar, parlant de Pedreres, que probablement es podran veure jugadores que d'aquí no res, perquè sobretot un sub-19, no? Segurament ja algunes d'elles inclús entrenant amb el primer equip, però a banda d'aquests equips, de quins països parlam i de quin nivell, no? De futbol.
Sí, bueno, fem una gran passa a nivell competitiu, el cartell és espectacular aquest any, com comentaves, amb aquestes grans canteres de clubs professionals com el Barça, el Real Madrid, o Atlético Madrid o Benfica. Segons han pogut ja coordinar amb diferents responsables d'aquests grans clubs, pues les llistes de jugadores ja són moltes que han entrenat amb el seu primer equip o dels seus respectius clubs. A més, moltes d'elles són internacionals per Espanya. I, bueno, de qualque manera, pues, creiem que això dona un plus més de veure jugadores que en un futur molt immediat seran les pròximes jugadores que trobarem a la Liga F i a la Champions League, no? Així que, bueno, això sí que és un punt molt important. Però, com comentaves, més enllà de la part esportiva i competitiva, també és molt important la part de que realment sigui un ambient multicultural, no? I per això tenim equipos de 10 països, sempre destacant que venen equipos americans i de Canadà. Tenim equipos de Portugal, com el Benfica, que han vengut totes les edicions i han guanyat en 2 edicions del torneig. Tenim molt d'equipos nòrdics i del centre d'Europa, i això també, doncs, ens dona l'oportunitat que puguin conviure una experiència global, no? Més enllà de la part competitiva, sinó també una experiència multicultural.
Sí, sí, n'hi ha que venen de ben lluny, com comentaves, inclús equips americans, però també n'hi ha que els hi toca ben apropat el vostre equip mateix, perquè xerrant del Mallorca International Football Cup, que també ja té, ja tenia, però és vera que s'està fent una gran feina per treure un primer equip competitiu, està jugant a tercera federació femenina, les coses van bé, també representació del vostre propi equip, no? des de Vicente del Bosque, i supos que és un orgull també per aquesta part, Pau, que puguin competir en aquest torneig en totes les categories, el Mallorca International Football Club.
Sí, correcte. En aquest cas, el club femení que han fundat enguany també participarà en les diferents categories de torneig. A més, com a Acadèmia Vicente del Bosque, fem una selecció de jugadores sub-14 de diferents clubs que encara juguen en categories mixtes, perquè també tinguin oportunitat de jugar aquest esdeveniment. I, per altra banda, doncs, hi ha equipos locals com l'Independent de Camp Rodó i el Constanci, que també s'han sumat a participar en aquesta edició, no? Per tant, també considerant que, de qualque manera, complementa molt bé el que és la competició federativa, que és el més important durant la temporada, però en aquestes finestres vacacionals, doncs, que de qualque manera aquests equipos locals també tinguin l'opció de vivenciar aquest tipus d'oportunitats.
Per cert, Pau, com estàs? Bon dia. A banda del torneig, de l'èxit d'equips i tot el que passi damunt la gespa, també hem de destacar que divendres tindrà lloc una xerrada, una conferència d'esport i dona, no? I hem de dir també amb una convidada de luxe,
sí.
I li fa vergonya dir-ho, però que és na Marta Sampas, que tothom que vulgui també divendres, na Marta participarà en aquesta xerrada.
Així és, així és. Nosaltres entenem que el projecte d'Acadèmia Vicente del Bosque i l'organització d'aquest torneig ha d'anar totalment unida a la part educativa i formativa, perquè les jugadores i els jugadors que hi participen en les dues edicions, tant la femenina de Setmana Santa com la masculina del mes de juny, doncs que entenguin que l'esport és un poc la nostra eina, no?, per formar com persones, i a més també va dirigida a tots aquells pares i mares i famílies que vulguin venir a veure una xerrada d'aquest tipus, no?, de tenir persones referents cada any, tantes conferències que fent d'esport i dona han participat dones referents, com pot ser ara en Marta Sampas, en l'àmbit periodístic femení, i altres companyes que estiran con la Marta Pérez, que és una doctora especialitzada en l'àmbit esportiu, està campiona d'Europa el mes passat de juliol en la selecció espanyola de baloncesto de 3x3 a Copenhague. Això crec que m'ho dona un plus, i també tindrà una Brigitte Jahwe, que ja tots la coneixem, la seva carrera esportiva, no? Així hem tingut aquest darrer any grans representants del món de l'esport a nivell local i nacional, i creiem que és el millor mitjà perquè la gent jove pugui tenir un reflexe de gent que realment ha obert camí en l'àmbit esportiu, no?
Sí, està molt bé per això mateix, no? que toquen diferents àmbits i tots sumen a que tots surtin davant, no? I que de veres també és paper de la dona i sigui present en tots els àmbits, en aquest cas també en el periodisme, no? I en els mitjans, que és molt important també que entreguem i que enxerrem de tot aquest tipus d'esdeveniments i aquest de veres que per donar l'enhorabona que un tornes així se pugui celebrar aquí. Hi ha l'oportunitat de la gent, també de clubs d'aquí de les illes que tenen categoria femenina, evidentment, i que tinguin també aquesta possibilitat de veure aquests partits, aquest torneig que està molt i molt bé. Demà, sensata, i sobretot ja, Pau, el cap de setmana, amb les finals, semifinals, finals, comença un poc l'emoció, així que convidar tothom, no?, que s'acosti, sobretot diumenge Magaluf, les finals, però que també tinguin en compte que hi haurà grans partits a les semis, en els quarts.
Així és, sí, com tu comentaves, no? A partir de Maura Baixa comença la fase de grups, però és cert que a partir de divendres i dissabte l'agenda de partits són molt interessants. Hi ha partits amb equipos locals, però també d'equipos nacionals i internacionals, que realment crec que hi ha bastanta expectació de la gent que vendrà a veure'ns durant aquests dies. Especial menció a la conferència, com vosaltres dèieu, el divendres migdia, i a partir de dissabte ja serien els darrers partits de fase de grups de matí. A migdia farem la cerimònia d'entrega de medalles i tots els equips podran mostrar les seves banderes i podran fer un poc de show cap a lo que és l'esdeveniment, i sota baixa comencen les fases finals, ja de quarts i semifinals. Per tant, seran jornades molt trepidants.
Idò, hi serem, divendres, jo de ben segur, a les 12:30 a Sala Palmanova, serà un plaer, i convidar a tothom, els oients d'Esports3, que en formin part d'aquesta quarta edició, ja de la Mallorca International Football Cup. En seguirem parlant amb tu, Pau, de ben segur, també ja ho deies, en juny hi ha la cinquena edició del masculí, per tant, estem en contacte, gràcies per ser nosaltres avui a Esports3 i Vietra Ràdio.
A vosaltres, per la discussió, moltes gràcies.
Gràcies, Pau. Idò, un èxit una altra vegada aquest torneig. En res, ja ho han dit, la cita a partir de demà, de Mauro Baixa.
Beníssim, vendràs.
Vendré divendres, sobretot, escolta't. Marta, gràcies.
Vinga, adéu.
Adéu, vagi bé.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio.
Vint minutes per arribar a les dues del migdia. Acabem ja amb el futbol i volem fer parlant de la segona federació, perquè aquest cap de setmana tenim un autèntic partidàs al Poblense, que visita el camp del Sant Andreu, el líder de la categoria, i volen saber com respira el club, com respira el Poblense en vista en aquest partidàs, i per això volen parlar amb el seu president, amb Miquel Bennàsser. Molondro, Molondro, com està? Bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal? Quin partidàs diumenge, no? Recta final de temporada, i què millor que visitar el Sant Andreu, un partit que si se guanya se pega ja un cop definitiu pràcticament per tancar la participació en el play-off.
Bé, un partit per si històric, no? Per si història del Poblense, un partit dels bons contra un Sant Andreu que ha demostrat en aquest final de temporada que és el millor equip del grup. Se va reforçar molt bé en el desembre i gener, i bé, pràcticament ha guanyat tot, darrers 10 partits, primer ha guanyat tot. Un partit per nosaltres molt difícil, un partit que il·lusiona a tot jugador per lo jugar davant un camp com el del Sant Andreu, ple de gent, i esperam allà fer el nostre partit.
Un partit, president, que damunt el paper hi ha molt a guanyar i poc a perdre, no? Perquè vostè ho comentava, el Sant Andreu arriba intractable en aquest partit, eh?
Sí, el Sant Andreu arriba impressionant, no? Un final de temporada molt bo, veiem que ha guanyat 4 o 5 partits a partir del minut 90, això que vol dir que té aquella qualitat, que té aquella insistència en guanyar el partit, i els ha guanyat. Nosaltres anem allà a puntuar i, evidentment, com hem fet tota la temporada, a guanyar el partit. Sabem que és molt difícil, que tindran el públic a favor, però és un partit que tot jugador vol jugar, perquè ja el veurà pràcticament tot Espanya en aquest partit per la televisió, i anar fent el nostre partit, puntuar, i si podem guanyar.
Clar que sí, seria donar la sorpresa al camp del líder, i a més, jo ho deia al començament, a més, si se guanya aquest partit ja quedaran pocs enfrontaments i pràcticament, si no hi ha un desastre, ja seria tancar la participació, pràcticament assegurar la participació en el play-off que el Poblense s'ho mereix, perquè quina temporada!
Sí, una temporada molt bona. Desgraciadament, els dos darrers partits aquí no s'ha pogut ni jugar a futbol. El Reus, d'Incarostre, que va ploure, vent, molt va guanyar.
Quina ventada l'altre dia, mare meva!
I diumenge passat, contra l'Andratx, una ventada que era impossible jugar a futbol, donant per bo aquest punt, perquè l'Andratx també va fer la seva lluita i era un partit que no se podia jugar a futbol, un partit que ojalà s'hagués aplaçat, que amb aquestes condicions cap jugador desitja jugar amb aquesta ventada, i bé, donar l'empat per bo, i mem, si a l'Andratx també li pot servir per si guanya tot el millor se'l va ser, però amb nosaltres donem el punt per bo, perquè era impracticable aquest partit.
Sí, sí, feia molt mal jugar, ho veiem per les imatges de televisió, que era pràcticament impossible controlar la pilota. Ja per anar acabant, president, la segona posició, la primera ja està molt complicada, el Sant Andreu vos traieu 10 punts en 60, però la lluita per la segona amb l'Atlètic Balears, en vista en el play-off, també és molt guapa, eh?
Sí, és molt important quedar el més a dalt possible de cara a una propera lligueta, que és important quedar segon. Nosaltres intentarem, dins la dificultat que és guanyant el Sant Andreu, guanyar, com he dit antes, i mirar si podem optar per aquesta segona plaça. Si no pot ser segona, anem a passar tercera, però queden 5 partits, són 15 punts.
Són 15 punts que seran apassionants, però està clar que la temporada del Poblense ha estat boníssima, ha estat de 10, veurem com acaba, esperen que de la millor manera possible, i què millor, president, que treure els 3 punts del camp del Sant Andreu per arribar amb molta més moral en aquesta recta final, eh?
Sí, anem per els 3 punts, si pot ser l'empat, i llavors mos quedaran 4 partits, 2 a dintre.
Hi haurà aficionat del Poblense a Sant Andreu?
Mana.
Hi haurà aficionat del Poblense, Sant Andreu?
Sí, nosaltres sí, som més de 50 ja apuntats, i a més gent que hi hagi d'estudiants per Barcelona que també volen venir a veure el Poblense.
Idò, molt bé, estarà acompanyat l'equip de Troia, veurement si tornen contents, i amb els 3 punts a la butxaca. Miquel, moltíssimes gràcies i moltíssima sort per diumenge. Ho veurem en directe aquí a Betres Ràdio.
Un saludo i gràcies a
vosaltres
també.
Gràcies, Miquel Bennàs, el president del Poblense, quin partit a Sant Andreu, sí. Poblense, diumenge a les 12, en directe per IB3 Ràdio. Darrera aturada i parlam de voleibol.
Dissabte, 6 hores de ràdio esportiva perquè no falti detall del millor futbol de primera divisió. Reial Mallorca, Reial Madrid.
A partir de les 2 del migdia, Esports 3 en Joc segueix la prèvia amb les millors seccions.
L'arribada dels equips a l'estadi de Sant Moix.
I la transmissió, com sempre, amb la màxima intensitat.
I en acabar, el postpartit en l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Dissabte, no t'ho perdis, Mallorca-Real Madrid a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
Recta final d'aquest Esport 3 d'avui dimarts, i ho volem fer parlant de voleibol perquè ja s'ha acabat la temporada per la Barca Menorca, més pres del que esperàvem i voldríem després de la bona lliga regular. del conjunt de Pep Llorenç, però en el playoff pel títol, les primeres de canvi, i Dodi Tadeu perdent a l'eliminatòria contra el Tenerife. Volen saber com ha caigut aquesta eliminació i també a veure com veu el futur el president del conjunt menorquín, Andreu Hernández. Tenim comunicació amb ell. President Andreu Hernández, com està? Bon dia.
Bon dia, què tal? Com va?
Molt bé. No sé, després d'un parell de dies ja d'aquesta eliminació en el play-off, com se troba, president? No sé quines sensacions, quin cos se li va quedar.
Bueno, bé, evident que en el moment en què t'eliminen de qualsevol competició, no són només pues, de desànim i de desil·lusió i de, bueno, pues, tot això, però està clar que, ho he dit moltes vegades, entenc que el club nostre i l'entitat i l'equip està molt per damunt de guanyar un partit o dos o d'un títol o un altre, no? Uh-huh. Nosaltres ja t'he dit que al principi de temporada tenim una previsió de com ha d'anar, dependent del que invertim i del que miram cap a els altres, i la idea nostra sempre és competir, no? I jo troc que la Supercopa vam perdre 3-2 a la final en el tiebreak. La Copa de la Reina van perdre la semifinal 3-2 contra els qui després va fer campió i va arrasar a la final. Ara hem perdut el quart de final amb un altre 3-2 en el tiebreak. No? Jo penso que la previsió de competir fins al final està més que complerta, i en aquest aspecte no es pot dir res de l'actitud i de la feina que ha fet l'equip durant tota la temporada. Una altra cosa són les expectatives que es vagin creant a la premsa o en el públic, o és molt normal, depenent de la dinàmica que du tan bona l'equip al principi, no? El que passa és que, clar, després passen coses, hi ha lesions, hi ha molt de condicionants, hi ha reaccions d'altres equips que veient que se'ls està superant, doncs, inverteixen i fitxen més jugadores i canvien entrenadors i fan el que tenen que fer, no? O és tot es rejunta i, bueno, pues, desgraciadament pues, no van poder passar cap quarts de final, però en resum la temporada jo crec que amb aquest aspecte de feina, de competitivitat i de compromís és impecable.
Tal vegada, presidenta, parlava vostra d'expectatives, ja no expectatives, sinó una realitat, no? Que l'equip va fer una lliga regular extraordinari, boníssima, primer classificat amb gran autoritat, i clar, arriba el play-off i ja estàs pensant en coses més importants i més grosses, no?
Sí, sí, està clar. El que passa és que, bueno, també hi ha que veure que nosaltres arribem en el final ja de la temporada regular i mantenim el primer lloc perquè hem agafat bastanta distància en els altres, perquè al final de la temporada regular també mos tenia el calendari amb els equips manco forts, diguéssim. El que passa és que, bueno, això és perquè contra esforç sí que vam fer els deures, no? El que hi ha aquí és que, clar, nosaltres arribam molt justos per les lesions, principalment, perquè tenim jugadores molt importants de l'equip titular que no poden jugar i que no jugaran, i clar, això mos minva amb un 30% de potència real de l'equip, no? I no és tan sols això, sinó que després, ara de fer canvis o de reaccionar enmig d'un partit per contrarrestar el que estan fent els altres, pues a la banqueta principalment tenim dues jugadores lesionades, no?
Sí.
O sigui, no tenim baixant la potència i també baixant la capacitat de reacció, no? Cosa que els altres, pues, per sort, per feina, per el que tu li vulguis dir, pues, dissabte passat el Tenerife anava 200 enrere, i per Clarido van treure una oposada americana d'1,95 m, saps com ho diria, no?
Sí.
I que, bueno, la profunditat de plantilla seva en aquest aspecte era millor, tinguent en compte que la nostra estava minvada per dues lesions, no? Però, bueno, jo entenc que l'equip ho va donar tot fins al final, vull dir, va fer un molt bon partit els dos primers sets, però després es va veure, diguéssim, contrarrestat per el que va fer l'equip, i bé, pues, són circumstàncies de la temporada que, ja t'he dit, que hem d'analitzar el que ha passat més enllà de que perdem un partit 3-2.
Ali anava a dir, han passat pocs dies, ens trobem a dimarts, s'ha fet un anàlisi ja un poc per damunt del que ha passat més enllà de perdre 3-2, d'aquests problemes físics?
Sí, sí, sí. Sí, va, nosaltres el que entenem és que potser, pues, d'alguna manera, el fet d'esperar que en Marcela estigués ja en el 100% el mes de desembre o així, que sí que hi estava 100%, estava recuperada de la lesió, però no estava en el 100%, diguéssim, de competitivitat, no? però clar, després havia de començar a posar-se en línia, no? Llavors aquí potser vam pagar un pot d'optimistes, no? I el fet de que ella l'esperéssim al desembre, i ara ja la millor, ara mateix ja és la millor jugadora, però que esperéssim ja que ho fos el desembre, potser ens va condicionar un poc el poder substituir-se, diguéssim, que na Jimena Fernández se n'anés a Alemanya bueno, per la seva, provar la seva etapa allà, etc. Bueno, pues, evidentment, això a nosaltres ens ha fet reflexionar i bueno, ara mateix te puc dir que ja t'ascendeix que l'any que ve tornarà a Jimena a la barca de Menorca perquè hem parlat amb ella i hem fet que torni perquè entenem que és una jugadora que és especial per nosaltres i bueno, pues aquí tens un pot de notícia, no?
Nosaltres sí,
actuant sobre el que anem analitzant, no? Doncs ja tens aquí una exclusiva, no?
I doncs sí, una Jimena que tornarà per la temporada que ve, una gran notícia també pel club. Exacte. I també per l'afició de Ciutadella. Però sou un poc optimista en els terminis, no, del retorn de la Marcela, vull entendre.
Sí, bueno, jo penso que vam estimar que en 10 mesos els metges i elles i tot ens deien que eren 12, però bueno, enteníem que en 10 ja podria ser una peça ja més important i bueno, pues no... Sí que estava recuperada totalment del genoll, però diguéssim, per lo que era la competitivitat i per lo que és l'exigència que té la màxima competició, pues clar, hi falta ritme, no?
Clar.
Llavors, aquest ritme pues, mos condicionava un poc es jugar amb la seva posició, jugar amb una altra. Bé, la veritat és que dic, jo troc que van ser un poc optimistes amb aquest aspecte i, per tant, ara anem a posar-li solució, no?
Sí, sí, a tot s'aprèn, no, president? També durant una temporada se cometa no és una errada, sinó que pensava una cosa i finalment va ser un poquet una altra.
Les previsions es fan perquè te destrossi qualcú, saps què?
Així és.
L'hombre propone i es dispone.
Què li anava a dir? Amb ell Llorenç, quan va acabar l'eliminatori contra el Tenerife, va ser bastant crític en el format de competició, que se li havia donat dues voltes per part de la federació, quan li van demanar també per problemes físics, pel cansament. Està d'acord amb això?
Bueno, jo entenc que el format és el mateix per tots. És a dir, entenc que el nostre equip haurà patit més aquest format, però ha patit aquest format per circumstàncies que li són alienes, no? Que tinguis dues jugadores importantíssimes lesionades que no, de dos mesos i que no puguin col·laborar ni tan sols. Això, pues, diguéssim, no té que veure en què el sistema sigui un o un altre, no? Jo entenc que en el moment pues, sí que un pot estimar que si haguéssim estat com els altres anys, que els dos primers quedaven a les expenses dels quarts de final i després ja anaven a les semis directes, pues, ens hauria anat molt millor, evidentment, perquè ja hi seríem, no? I tindríem més recuperació, més temps de recuperació. Però, com dic, les normes són per tots igual i hi ha que assumir-les, no sé. La veritat és que, mira, l'any que ve serà un altre any i ja t'he dit que anirem amb tant o més determinació que un any.
Ara li anava a demanar, cert que han passat 3 dies pràcticament del final de la temporada, però quina barca podem esperar per l'any que ve? Supos que això ja s'ha dut pensant durant també tot el curs, això no atura sí, la feina del club. Veurem una línia una mica continuista, veurem molts canvis, què té pensat, president?
Nosaltres tenim un planter de 12 jugadores i ara mateix pot ser el que està damunt la taula és que n'hi haurà 8 que continuaran i 4 que no, no? Per diferents motius. I ja anirem desvetllant un poc tot com està quan siguis moment. Però, bueno, jo me penso que de les 4 noves que vindran, una que ja la coneixem, que és la Jimena, amb les 8 que ja tenim, jo troc que es tracta d'una continuïtat, no? D'entendre que si no hagués estat per el tema de qualque manca de fortuna en aquest aspecte, jo troc que tant l'any passat com enguany, però l'any passat també van tenir lesions, i l'anterior també, i són lesions de trencar, no són musculars, no són que la preparació física sigui dolenta, sinó són fortuïtes.
Sí.
Val? Llavors jo troc que si no haguessin tingut aquestes circumstàncies adverses, fortuïtes, pues, evidentment estaríem parlant amb uns altres termes, no? I ja t'he dit que per això la línia de continuïtat, perquè la gent ve al pavelló i disfruta, i ho veu. l'equip que hi ha, no?
Sí, sí, ha hagut un gran ambient a la majoria de partits, un tant percent molt elevat de partits aquesta temporada. Ja s'ha darrere, en parlar primer amb vostè, ja tindran temps de xerrar amb ell, com està amb ell, Llorenç, com ha rebut aquesta eliminació, perquè és un guanyador 100% amb Pep, com ho du?
Sí, ell ho du fort, saps? Vull dir, però bueno, jo també li duc, eh? El que passa és que, mira, jo tinc un altre caràcter, potser que en tot d'una ja pens un sol de mà, no? No, sí. No, jo sempre conto aquella anècdota dels pilots italians de Ferrari, que el primer que feien quan muntaven dins era agafar retrovisor, rebassar-lo i tirar-lo, no? Perquè el que hi ha darrere no importa.
Així és, sí.
El que importa és el d'abans. Llavors jo ja tinc retrovisor rebassat i per endavant.
En Pep encara no, encara miro una miqueta.
En Pep encara ho ha de pair un poc
més. Ho ha de pair més, però bueno, bé, poc a poc.
Sí, ell té un altre caràcter i bueno, està molt bé, però bueno, jo no.
President, ha de posar un poc de calma, un poc de, no, un poc més de cap i no ser tan impulsiu, de vegades.
Objectius i subjectius en la mesura que toca.
Clar que sí. President, Andreu, que gràcies, que bona temporada, una llàstima aquesta eliminació en el play-off i més després d'aquesta gran lliga regular que vau fer acabant a la primera posició, però bé, com diu vostè, ja mirar per endavant i res, a fer feina pensant ja en la pròxima temporada.
D'aquí a res tornarem a ser i tornarem a estar tots convidats una altra vegada, ja ho diré, de gran espectacle.
I ja m'ho apuntat la d'Ana Jiménez, exclusiva, ja la tenim apuntada,
I d'aquí aquí la teniu.
Gràcies, president, molt bé.
Gràcies,
vagi molt bé, adeu. Un minutet per arribar a les dues, han d'anar acabant. Toni Fuster, hem de recordar que demà aquest programa el farem des del Club Nàutic de Serenal.
Amb motiu del trofeu Princesa Sofia de Vela, tindrem diferents protagonistes, tant del món nàutic com també, per exemple, el que en parla José Tirado, el president del Palma Futsal.
Estarà molt bé perquè heu de recordar que avui, a partir de les 7:30, el Palma s'enfronta al Barça en directe per IB3 en ràdio, així que demà el president Tirado podrà fer una valoració del que ha estat aquest partit. Toni, gràcies.
Vinga, fins demà.
T'escoltam.
Que vagi bé, bon dia.
A partir de la 1:05. Segon per arribar a les 2 del migdia. Així acabam. Que vagi molt bé. Acabeu de passar un bon dimarts. Adeu.
Són les 2.